Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, repassem a aquesta hora l'actualitat. Us parla Borja de Maria. Ha activat el pla Procicat per l'onada de fred. A Barcelona i molts altres municipis s'ha activat, a més, l'operació fred, centrada especialment en atendre les persones sense sostre. Les 2.000 places d'allotjament habituals s'han reforçat amb 108 places noves. El conseller d'Interior, Jordi Jané, va demanar precaució per l'onada de fred excepcional d'aquesta setmana. També és notícia que s'ha detingut el presumpte autor de l'atac de la nit de Cap d'Any a Istanbul. Diversos mitjans turcs informen que el Leyt Majrapov, originari del Kirguistan, ha estat capturat en un barri d'Istanbul. Majrapov estava amb el seu fill de 4 anys. La policia ha tingut també 4 persones. Recordem que 39 persones van morir a la discoteca Reina en un atac reivindicat per Estat Islàmic. I aquest matí s'ha hagut de desallotjar diverses naus per un incendi en una deixalleria a Sant Feliu de Buixalleu, a la C-35, a la comarca de la Selva. El foc afecta una nau de reciclatge al polígon industrial Gaserans i crema bàsicament material compactat. De moment no hi ha hagut cap ferit. En la marató de donants de sang que va arrencar dijous passat, s'ha aconseguit més de 5.000 donacions de sang, segons ha informat el Departament de Salut i el Banc de Sang i Teixits. A més, un 28% de les persones han participat per primera vegada. La campanya, que acabarà aquest divendres, confia arribar a la xifra de 10.000 donacions, el doble que s'ha aconseguit fins ara, i així permetrà fer front a un descens del 25% de les reserves després de les festes de Nadal i l'epidèmia de grip. Us acabem explicant que el Papa està molt preocupat per les persones que estan patint greument el fred d'aquests dies arreu d'Europa i que en alguns casos estan morint. El director de Càritas de Roma va explicar que la situació del sense llar és dramàtica després de les successives denúncies del Papa. A més, va recordar que l'acció social de l'Església, amb el suport del Sant Pare, ha permès que en lloc de 3, ara no estiguem parlant de molts més morts pel fred aquests dies. Fins aquí les notícies, ens actualitzem a les 10 del matí.
Ràdio Estel.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvalu a Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo i dirigit per Carla Gràcia. Parlem d'educar en la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvalu a Dones.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
La dignitat de la persona humana i el bé comú estan per damunt de la tranquil·litat d'alguns que no volen renunciar als seus privilegis.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Fórmula Estel. Mercè Raga.
Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, Doctor Pros, per una vida més natural.
Thank you. Un dia més estem aquí a la secció Naturalment amb el doctor Miquel Pros. Recordem la consulta del doctor Miquel Pros. Podeu trucar per demanar visita al 93 212 1504. Al despatx, a la consulta del doctor Miquel Pros, es troba al carrer Muntaner 551 de Barcelona i també a Soliu Salut a Santa Cristina d'Aro. Què tal, doctor? Com estem?
Bon dia. Bé, molt bé. Raonablement bé.
Raonablement bé, doctor. Sí. Ja veiem que el doctor és un home molt ocupat, perquè ara hem entrat una miqueta més tard avui, aprofitant doncs, que tenia una trucada per telèfon. Està molt sol·licitat, doctor?
Sí, tothom està constipat.
Està refredat. Déu-n'hi-do la passa de grip que hi ha, doctor. Els hospitals estan saturadíssims?
Sembla que és així, no? Sí, realment. Bueno, mira, si fessin una mica més... És a dir, em fessin una mica més de cas, si fessin una mica més de medicina natural, potser això no passaria, no? Jo ara recordo... És a dir, te'n recordes d'aquell any que hi va haver aquella amenaça bíblica de que ens cauria aquí la grip, aquella famosa grip A, no? Vull dir, afortunadament això, de moment, no s'ha repetit, no? Però dic que és curiós perquè a vegades s'aprofiten circumstàncies, i ara és que tu, quan acabes d'esmentar Solius, ara hi ha una cosa molt curiosa, i és que en aquests moments, com que aquests desplaçaments de masses que hi han degut al canvi climàtic, els francesos, que són molt espavilats, han començat a preparar al sud de França, hi ha turismes rurals, tot dedicat precisament a aquest turisme de salut, perquè, clar, el fred va pujar en capdalt, no? És a dir, els hi va pujar la calor. I llavors, nosaltres, per exemple, a Solius, no? En vez de precisament fer el mateix, és a dir, anar-nos preparant Costa Brava, coses maques, fàbriques de pollastres, no? I llavors, aquí, ara imagina que el francès ens envia aquí algun... o ens infiltra i deixa anar una notícia d'aquestes bèsties, també anunciant una plaga, perquè pensa que això del 2008 va néixer precisament en una fàbrica de pollastres, és a dir, la grip aviar, que ens van comentar. Doncs aquí podrien orquestar un tema similar. Afortunadament no crec que passi, però bueno, és a dir que... les coses ja veus com van. És a dir, uns es preparen per atendre un turisme de salut i nosaltres, que ja ho tenim, que tenim uns llocs bonics,
naturalesa,
quan parles de Solius, jo dic Solius, sí, és un pessebre. És, realment, quan un pensa en un pessebre, jo, la Vall d'en Bas, per exemple, és un lloc molt bonic, però Solius és una altra, té una altra estructura geogràfica, no? Allò que quan veus un pessebre, que de fet ja hi és el pessebre, no? Però llavors és un pessebre real, no? Una casa de pagès aquí, una altra allà, ara l'hivern és maco perquè veus una xumanella fumejant, no? És espectacular.
Podem visitar-nos a Solius, doctor?
Si ens podem visitar,
sí,
home, i tant, perquè a més Solius és un entorn, això sempre ho explico, però l'altre dia va vindre una senyora, una doctora, que es veu com volia conèixer perquè són de Venezuela. I és curiós perquè han editat un llibre molt simpàtic, que es diu la teràpia antiinflamatòria, on t'han dedicat un capítol a la civada, a l'avena. Llavors parla de les excel·lències de la civada i, naturalment, i això també ho agraeixo molt perquè almenys hi ha la referència al doctor Pros, i es veu que són fans meus. Llavors volien conèixer Solius, és a dir, perquè en algun article jo he fet referència a Solius. I és curiós perquè aquesta dona estava una mica encostipada, tenia allò... Estava tubeta, no? Ella es va... I vam estar dinant junts i a la tarda em diu... Diu, oye, Pros, dice, si estoy fantástica, dice, fíjate, ya no tengo fiebre, me ha subido el sistema, he tenido un subidón, i no va ser precisament pel menjar que varen fer, o la menja que varen fer, sinó que explica, i això és quelcom que tothom explica sovint, és a dir, que quan un trepitja Solius, hi ha quelcom en allà, és a dir, que jo sempre explico que potser és un equilibri entre les energies telúriques, el que ens puja a terra, i les energies còsmiques. Potser aquesta és la raó per la qual allà hi ha un establiment...
d'energies o...
Sí, no? I la veritat és que la gent es percep... Però és que això ho diu tothom. Per tant, què vull dir amb això? Que un lloc que té ja aquestes característiques, a més, que està constatat, no, per centenars de persones, perquè tota la gent que... Clar, tu em preguntaves, si jo visito allà el dissabte, no? Però és que ja no cal visitar, perquè la gent arriben i es curen, vull dir que ja està. Per tant, allà hi hauria d'haver-hi, doncs, no sé, a l'entrada, dius, 5 euros l'entrada, no? I garantim aquí la salut, i així, és que ja ho veus. Hasta la natura cura, tu.
El 93-212-1504 és el telèfon de la consulta del doctor Miquel Pros. Ja sabeu, si voleu fer una visita a Soliu Salut, a Santa Cristina d'Aro, podeu trucar en aquest telèfon, 93-212-1504, i podreu viure aquesta experiència vital, doctor.
Sí, però això ho canalitzem a través de la consulta de Barcelona, eh?
Exacte.
Sí.
Primer, aquesta primera trucada, bueno, en aquest telèfon a Barcelona, sí, ja us deriven, eh?
Deixa'm aprofitar, ja que estem parlant de Solius un cop més, que aquest cap de setmana ens hem reunit, és a dir, tota la gent, els responsables dels balnearis que tenim, no? A Sant Cugat, a Girona i aquí a Barcelona. Cada trimestre ens reunim, doncs, amb els fisios i els terapeutes que treballen a dintre, i per fer una valoració. I llavors, en aquestes reunions, que són reunions per valorar el tarannà dels balnearis, doncs cada balneari aporta 3 casos d'èxit i un fracàs. Quan dic un fracàs vol dir un tema que potser no s'ha resolt. Doncs, bueno, la veritat és que són reunions tan optimistes, tu. És tan fantàstic quan sents... O sigui, les coses que arribem a resoldre... llavors, per això, quan tu has començat dient que els hospitals estan plens, les urgències estan plenes, si la gent fessin una mica més de medicina natural, això no passaria, no? I tot això neix a partir del concepte de la meva tesi, que és el famós, la tesi de la sinusitis silenciosa, que això jo crec que... Clar, la gent, quan et pregunten... escolti, doctor, diu... perquè en aquests moments, és clar, com que en parlem sovint aquí, estem a l'hivern i també és lògic, no? Però diu, vostè deu arreglar altres coses, no? Clar, nosaltres fem medicina general i, per tant, atenem totes les patologies. Hi ha un pacient de Tarragona, o de Lleida, que no l'he aconseguit portar aquí, però era un pacient que estava amenaçat d'una hèrnia cervical, una doble hèrnia cervical, ja tenia parestèsies a les mans, allò que se li adormien, i ell li feia pànic l'operació, la cirurgia. I llavors ens va trucar a nosaltres a veure què tal. Els metges que en aquells moments l'assessoraven o que l'havia d'operar, diu, sí, escolta, tu vés perdent el temps perquè veuràs aquesta sensibilitat, ja no la recuperaràs mai més. És a dir, que tu vés fent l'idiota, no? Bueno, aquest home va vindre a Barcelona, és a dir, ens va fer cas, i li vam resoldre una doble hèrnia cervical sense operació. Bien, dit això, aquest home, jo no sé, treballava en una dependència de la Caixa, i durant... No crec que hi hagi ningú que ens hagi enviat tanta gent, perquè s'explica, les estadístiques diuen que un pacient content te n'envia 7. Sí. És que això és brutal. I llavors, aquest no ens en va enviar 7, aquest ens va enviar potser entre 35 i 45 pacients, tots d'hèrnies. Hèrnies. No en vàrem operar cap. És a dir, puc dir que tots el vam fer quedar bé. I per això em faria gràcia, perquè, clar, una cosa és que ho expliqui jo, l'altra que ens ho expliqués ell, no? Però és que sembla mentida, però que pugui ser real, això, resolt amb diferents tècniques pròpies de la medicina natural. Amb això què vull dir? Que quan me pregunten, clar, què fem, nosaltres fem de tot, és a dir, problemes dermatològics, problemes reumatològics, malalties autoimmunes i patologies respiratòries. Però com que resulta que aquest concepte de la sinusitis silenciosa és un concepte que, clar, l'hem parit íntegrament a la consulta, doncs cosa que jo n'estic sumament orgullós, i que això ha donat peu a l'aparició d'aquests balnearis, que espero que vagin creixent, doncs, clar, jo crec que és important repetir-ho, i no em cansaré de fer-ho, donat que a l'allau de patologies derivades d'aquest concepte és, bueno, quelcom brutal, no?
Doctor, li sembla avui si obrim línies telefòniques aquí
vulguis.
Al programa?
Doncs
a partir d'ara mateix, si ens esteu escoltant i teniu algun dubte al voltant de la medicina natural, concretament, ara començarem a parlar més, ens centrarem, si li sembla, doctor, amb aquesta tesi de la sinusitis silenciosa, sobretot també per aquest allau de grips que estan havent-hi, aquesta passa doncs, que està col·lapsant als hospitals, i també el doctor Pros el que ens donarà són recomanacions d'alguna manera, no? Per evitar, per prevenir sí. amb la medicina natural aquests refredats, aquestes grips, aquestes malalties respiratòries. Truqueu al 93-409-2771. Tornem a repetir el telèfon. Vinga, que us donem res segons perquè podeu anar a buscar bolígraf i paper i podeu anotar. 93-409-2771. Ens podeu trucar ara aquí en directe i ens podeu comentar doncs, el problema, algun problema que tingueu, algun dubte doncs, que us pugui sorgir al voltant d'aquest tema. 93-409-2771. En consulta amb el doctor Miquel Pros.
Doncs jo, Mercè, clar que tu preguntaves la meva, sobre aquesta tesi de la sinusitis silenciosa, tot va començar aproximadament l'any 2002. El que passa que jo, pessigolles a l'orella, feia anys que ho tenia en relació amb els mocs, no? I tot va començar pues, a partir del moment en què amb una nena de 3 anys l'anaven a operar d'un drenatge quirúrgic, anaven a posar un drenatge quirúrgic, no? I llavors, bueno, total, que la mare em diu... Jo la vaig citar per fer-li un tractament, doncs, no sé, la setmana següent. I diu, no podia vindre perquè operem la nena d'un drenatge quirúrgic. I jo li pregunto, i quina edat té la nena? Diu, 3 anyets. Diu, ostres, tu 3 anys i l'operes de l'orella? I diu, oh, diu, és la tercera vegada. És a dir, fixa't que amb 3 anyets i la tercera vegada que l'anaven a operar. I llavors aquí va ser quan jo em vaig posar ferm i li vaig dir que, escolta, vols que no te l'operin? I per què va passar això? Perquè en aquells moments havia arribat, en el meu despatx, i havia arribat aquí al país, un spray d'aigua de mar, una empresa que són els que gestionen aquest famós Quinton, l'aigua de mar Quinton, no? Amb els seus sprays conseqüents. I llavors, bueno, em vaig aplicar en aquesta història i, total, el resultat final és que no la van operar. I a partir d'aquí, doncs, esclar, ara, en aquests moments, l'allau de consultes de patologies respiratòries és brutal. Però tot va començar així, no? I llavors, doncs, bueno, és el que explico sovint. És a dir que, clar, dius, per què els hospitals estan plens d'aquesta gent? Perquè, bueno, un problema que tenim és les cavitats nasals, no?, saturades de mucositats. Aquestes mucositats es podreixen, s'oxiden, és a dir que llavors la cavitat nasal es converteix en un pou de porqueria on hi aniden milions de bacteris, de gèrmens, que són els que ens aniran, si això no se gestiona bé, ens aniran complicant la vida a base de bé. Jo, perdó, amb les meves xerrades, el que explico sovint és que la cavitat nasal s'ha convertit en aquests moments amb el niu de projecció de malalties més importants que tenim al cos. Perquè, clar, si dius refredats, tos, sinusitis, bronquitis, bronquiolitis, pòlips nasals, anòsmies, pèrdues... quanta gent en aquests moments amb un refredat perdrà la capacitat de respirar i la capacitat de saborejar els aliments? Això se'n diu una egèusia. La gent gran amb bronquiectàcies, aquesta gent que estan constantment amb els antibiòtics, no? Evitar, com deia abans amb aquesta nena, doncs, les cirurgies òtiques, les cirurgies de drenatges quirúrgics, els problemes d'otitis amb els nens petits, mal de caps i migranyes molt sovint vinculats a les sinusitis, problemes d'asmes, d'amígdales, amigdalitis, allò que infeccions en el coll, acúfens a la gent gran i no tan gran, són aquests sorolls de l'orella tan difícils de resoldre. Conjuntivitis derivades, també, d'aquesta problemàtica nasal, dels mocs. El respirador bucal, el síndrome del respirador bucal, aquella nena, la Paula, que, i típic amb els nens, que no respiren pel nas, respiren amb la boca oberta. Per què? Perquè tenen mocs. Què passa? Són aquests nens que després s'aixequen cansats, que no rendeixen a l'escola, que estan de mal humor, bueno, etcètera, etcètera. M'han d'operar de carnots. Bueno, pues també ho podríem evitar, no? O treure les amígdales, també ho evitem. Faringitis, afonies, rinitis... Bueno, escolta, aquí podríem anar afegint el cabàs...
Totes aquestes malalties, doctor,
això,
es podria prevenir amb una bona higiene nasal?
Absolutament. absolutament, no? La pèrdua d'audició, les pulmonies, gastroenteritis, aquests nens, no?, que a l'escola, dius, han tancat l'escola Bressol perquè aquest any hi ha hagut una passa de gastroenteritis. Clar, com que els nens se'n passen tots aquests mocs, llavors aquests mocs, quan arriben ben encarregats, doncs, amb tota aquesta càrrega de gèrmens, quan arriben en el cos, que és molt savi, doncs arriben a l'estómac, en budells, i llavors doncs, surt en forma de diarrea. Bé, i així no pararia. Després hi ha una altra cosa que és una... Bueno, això és tremendo, no?, que és el tema dels vasoconstrictors, aquesta gent que, no, tu no sé si recordaràs, el famós Utabón. Bueno, escolta, jo tinc... Estem carregats a la consulta i he vist quantitat de pacients amb hipertensions arterials, taquicàrdies, arrítmies... D'aquest vasoconstrictor. Clar, tot això ens passa factura, és a dir, si t'enganxes amb un descongestionant nasal, ja estàs perdut, és el teu, s'ha acabat el bròquil, eh?
Doctor, quines són, diguéssim, què implica o com ens afecta el tractament amb antibiòtic al nostre cos? Quines serien les conseqüències?
Bueno, això és el que, aviam, això és el que... M'agradaria... Nosaltres, els metges, ja ho sabem, no? Però, clar, els antibiòtics tenen conseqüències, potser puntualment una diarrea, si hi ha un excés, però a la llarga no ho sabem, és a dir, és que això no pot saber ningú, perquè no és només l'antibiòtic. És a dir, quin és el protocol típic de quan vas al metge amb una malaltia d'aquestes respiratòries? Doncs, bueno, el de sempre. És a dir, un antitussigen, un antihistamínic, un corticoide, l'antibiòtic, i embolica que fa fort. Per tant, tot això, quines conseqüències pot tindre? És que no ho sabem. És a dir, jo explico sovint, en aquests moments tenim, escolta, tenim infants, tu, una nena de 7 anys, amenaçada d'un trasplant renal. Un nen de 20 anys que, perquè, clar, jo ja porto, hem tractat pares, els avis, i ara estem tractant nets. Aquests nets, avui, que estan tan i tan i tan medicats, jo no sé, Mercè, si tu havies estat tan medicada a la teva infància, però el que està passant avui és, jo dic, és de juzgat de guàrdia. És a dir que els hospitals estan plens perquè, en el fons, el que estem fent és una mala praxis mèdica. És a dir, si féssim més una més bona prevenció, això no passaria. I nosaltres podíem descongestionar, però, a més, amb una pràctica senzilla, no?
Doctor...
Senzilla, ojo, senzilla, potser al moment, però que darrere tanca tota Clar. Una experiència que potser no és fàcil arribar-hi tampoc, no?
Si a vostè, a dia d'avui, doncs, li presenta un pacient que té una grip, què li recomanaria? Quin seria el tractament a seguir?
Bueno, mira, d'entrada, descansar. És a dir, si t'arriba una grip és perquè has de descansar, no? I t'has de quedar a casa i fer bondat i donar el cos. Com els nens van tan estimulats, no?, que bueno, és que, clar, plantejar estar-se al llit, això és impensable.
Doctor, l'altre dia em comentaven que hi havia un nen de 3 anys que li havien diagnosticat estrès.
No, clar. Però ara hauríem de veure que aquest nen, potser li han fotut un Ventolin i van com una moto, no? Perquè el Ventolin és un dels elements presents avui a la quotidianitat de la casa, no? I llavors el Ventolin accelera els nens. Bé, doncs, o sigui, davant d'una grip o davant d'un refredat, què s'ha de fer? Doncs,
descansar, primer de tot.
Això és bàsic. Llavors, prendre
això
coses...
Això de dir, no, haig d'anar a la feina o haig de...
No, perquè, a més, si això ve acompanyat, imagina que, a més, hi ha un punt de febre, doncs llavors aquesta febre també l'has d'utilitzar en benefici teu. O sigui, el que no pots fer és la febre donar un dalsi, que és el que donen les mares. Gran error, perquè quan tenim un pic de febre, la febre és importantíssima. Per què? Perquè amb una crisi de febre el que t'estàs carregant són milions de virus. Precisament perquè són més làbils en la temperatura. Que per això és una defensa natural del cos. Per tant, llavors, potenciar aquesta febre. Si aquesta febre es desmadra una miqueta, la medicina natural indica, doncs, compreses fredes, que és el que fèiem abans, tu, la medicina tota la vida, una compresa freda al front, que es retira als 20 minuts, que tu treus aquella compresa que surt calenta. Si la cosa depèn de l'edat, llavors la fem a nivell de tronc, des de les axil·les fins al melic. Després veure begudes calentes, tisanes, infusions, i sobretot caldo vegetal. Caldos vegetals, importantíssim això, no? Però, i fer una mena de dejuni. És a dir, que durant aquells moments el que és important és intentar netejar el cos. Fixa't que això és típic ara després de les festes. Després de les festes, aquest allau de visites als hospitals també va lligada. A més, la gent ho reconeixen. De fet, al fons, la gent ja ho saben. Diu, esclar, doctor, és que m'hi he passat, perquè, és clar que si bombons, xocolates, dolços... Pensa una cosa, Mercè. Tot el dolç el que fa és deprimir el sistema immunològic. Ojo amb això. Clar, la gent no ho saben. És a dir, mentre que l'altre dia parlàvem amb el doctor Vinyes de la importància dels amargs, precisament. Substàncies que habitualment hi ha les... No és quelcom habitual, però els amargs és importantíssim perquè estimulen precisament les defenses. I en aquest cas, quan parlem tant i tan sovint de la importància de les cavitats nasals, perquè aquestes estan folrades d'una mucosa, d'un epiteli, que té una importància immunològica bestial. Però com que la tenim tan matxacada, és a dir, tot això no funciona, ho tenim atrofiat. I d'aquí ve aquesta... jo sóc pesat i ho seré tantes vegades com faci falta per aconseguir que els pares donin compte, pares i adults i els avis, de la funció immunològica que tenen, que té l'epiteli nasal. És a dir, tot el que folra les cavitats nasals, doncs ho tenim, sigui per la pol·lució, per lo malament que es menja, per les intoleràncies als lactis, al gluten, per la pol·lució, evidentment, no? Doncs tot això ens afecta de tal manera que tot aquest sistema s'atrofia. I aleshores, clar, si a sobre tenen tret les amígdales, si a sobre tenen operen les amígdales palatines, te les redueixen, etcètera, etcètera. Tot això se m'ahorris. I, per tant, clar, és important en aquests moments, bueno, què podem menjar? Doncs, bueno, mira, ara és el temps de les carxofes, coses amargues, és interessant també per intentar restaurar altra vegada la funcionalitat d'aquesta mucosa, d'aquest epiteli nasal. Tu saps, havies estudiat de petitona, això s'explica en biologia, no?, que tota aquesta mucosa està folrada i té aquells palets microscòpics que no es veuen, que estan en moviment constant per arrossegar els mocs cap a fora. Mm. És a dir, tant en l'epiteli de la part alta dels bronquis com a les cavitats nasals. Doncs si això no funciona, estàs llest. Per això la presència d'aquest moc continuat, però clar, si a més aquest epiteli no ens funciona, el moc queda acumulat i llavors doncs, és quan fem bronquiolitis i fem bronquitis i totes aquestes marranades, no? Que llavors ho resolem a base de químics. Pues no, això es resol molt més fàcilment a base de medicina natural, perquè l'acumulació d'aquests químics llavors ens portarà a conseqüències incalculables. Això que t'estic dient i hem esmentat i repeteixo de les malalties autoimmunes tenen molt a veure amb aquestes conseqüències dels antibiòtics, els corticoides donats sense to ni so. Jo penso que el metge ha perdut el sentit comú. I sobretot amb una especialitat que és la pediatria i els otorrinos, no? Veig que ahir mateix em va arribar un senyor operat, li van, a través del nas, una sinusitis. Bueno, un drama, 2 mesos de baixa, amb el que això significa, és a dir, que amb l'amenaça han de passar per darrere del globo ocular. És a dir, és una operació complexa, i nosaltres amb una aplicació, no vull dir amb una aplicació, orientant aquest pacient, és a dir, què caldria fer, per exemple, en una situació, ara, quanta gent hi ha, probablement en aquests moments que ens està escoltant, que ja té hora i dia d'operar-se d'una sinusitis, jo li diré, però no ho faci, Déu-nos en guard, quina bestiesa, vinguin-nos a veure. És a dir, què fem? Doncs, bueno, ensenyar-li a gestionar aquestes mucositats, que són les responsables, llavors, d'aquestes sinusitis, que acabaràs amb una cirurgia, però complicadíssima, eh?
Doncs, doctor, li sembla si donem tot seguit, ja saben, eh? Si estan a punt d'operar-se d'una sinusitis, si estan en un procés gripal, si necessiten qualsevol pregunta al voltant de la medicina natural.
I ara que tenim aquestes calefaccions tan altes, doncs, altra vegada, això que deia abans dels Utabons i companyies, no?
Sí.
És a dir, doncs, aquests esprais, el Rinocil, l'Utabon, el descongestant, l'anasolin, el respir, el Rinodif, el respivient... és a dir, el rinocorin, coses que ara em venen la memòria, tot això, bueno, és a dir, és una química que, bueno, és com per quedar distret, tu.
Doncs recordin el telèfon 93-212-1504, Balnearis a Sant Cugat, Barcelona, Girona, o la consulta del doctor Miquel Pros al carrer Muntaner 551 de Barcelona. Moltíssimes gràcies, doctor.
Mercè, a vosaltres.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural. Cada dimarts a les 9 del matí, amb repetició els dimecres a les 4 de la tarda.